Fem memòria i mirem enrere per veure en perspectiva què ha estat el més significatiu d'aquest 2017. Enguany hem tingut l'ull posat més fora de la comarca que no pas als municipis. Aquest 2017 hem estat atents a l'actualitat política, frenètica i del tot atípica al nostre país.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Amb la mirada posada en fora, evidentment, perquè també ens afecta i en tot aquest procés la implicació del món local ha estat notable. L'1 d'octubre en va ser un clar exemple. I hem viscut dies de tensió, d'il·lusió i de desil·lusió. Pràcticament el 2017 ha tingut de tot. Fins i tot la prohibició del color groc durant la campanya electoral d'unes eleccions, de fet, convocades per Mariano Rajoy amb l'aplicació de l'article 155, empresonaments, mobilitzacions i molts dies de crònica judicial. I la tristesa i la impotència també es feia palesa a casa nostra després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Els fets de l'agost colpejaven tot el país i les reaccions van ser múltiples. La majoritària, però, va ser en forma de solidaritat. La societat responia amb el "No tinc por", un dels lemes d'aquest 2017. I malgrat que hem parat l'atenció a l'actualitat nacional enguany, l'entorn local, també n'han passat moltes de coses. Aquest 2017 a l'Espluga s'han desencallat alguns projectes que des de fa molts anys es veien ben lluny. La construcció del nou pavelló, la compra de Calcabesa o, després de 13 anys, l'aprovació del POUM. Però per contra hi ha projectes que estan immòbils, arraconats al pas del temps. La Conca segueix protestant i ho diem un any més per l'arribada de l'A27 amb la construcció del túnel del Coll de l'Illa. Ara tanquem l'any i fem memòria per explicar-te el més destacat d'aquest 2017.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I comencem aquesta mirada enrere pel tema que ha marcat el decurs d'aquest 2017 i que ha intensificat l'atenció informativa durant els darrers mesos en l'àmbit local, nacional i fins i tot internacional. El procés català ha viscut enguany el seu capítol més intens.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
L'actualitat política d'aquest 2017 ha girat entorn al referèndum d'autodeterminació de Catalunya celebrat l'1 d'octubre. Una jornada històrica que es va viure intensament a l'Espluga també i a la Conca de Barberà. El referèndum de l'1 d'octubre va estar organitzat pel govern de Catalunya amb el suport de la majoria parlamentària de Junts pel Sí i la CUP. Tot i això, la convocatòria va ser suspesa pel Tribunal Constitucional i l'estat espanyol, Ana García, va fer tot el possible per impedir abans i durant aquesta jornada.
En efecte, Gerard Bosch, durant les setmanes prèvies, la policia espanyola va requisar centenars de milers de paperetes de votació i va investigar tots els elements que es poguessin vincular amb l'1 d'octubre. Aquest fet va donar lloc a que el referèndum fos organitzat en clar destinitat. Per exemple, després de les votacions, vam conèixer que un grapat d'espluguins van ser els encarregats de transportar les paperetes des de la Catalunya Nord fins al Camp de Tarragona i que les urnes a l'Espluga es van amagar sota les grades del Teatre del Casal i a Montblanc al Convent de la Serra. Davant de l'amenaça policial, vam viure mobilitzacions sense precedents.
que estarem durant tot el cap de setmana actius i defensant el Col·legi Martí Poch, amb l'objectiu de que la policia no precinti aquesta escola per tal de poder votar democràticament aquest diumenge.
Com escoltàvem el divendres abans del referèndum, dos dies abans doncs, d'aquesta convocatòria, un centenar de persones ocupaven l'entrada del Col·legi Electoral de l'Espluga de Francolí. Aquest col·lectiu prenia el nom de CDR, Comitè de Defensa del Referèndum, un nou agent social que també ha estat protagonista al llarg d'aquests darrers mesos de l'any.
El col·lectiu, principalment integrat per joves, va passar dues nits a l'escola, protegint l'espai per impedir que la policia espanyola impedís les votacions del referèndum. I finalment, l'1 d'octubre va arribar.
El sí es va imposar a tots els municipis de la Conca de Barberà, deixant un balanç del 94,7% a favor de la independència de Catalunya.
11.262 persones van exercir el seu dret a vot en un referèndum que es va celebrar amb dificultats tècniques i amb l'amenaça de la repressió policial que es va fer palesa a Sarral, amb dos ferits lleus, i que al llarg de la jornada va provocar que els col·legis tanquessin durant certs minuts davant l'alarma de possibles desplegaments policials.
La tensió va arribar a molts dels pobles de la Conca, però amb especial intensitat a Sarral.
Doncs mira, amb tranquil·litat, de forma festiva, portem ja 165 votants que han passat per la mesa i, per tant, l'ambient és festiu. La gent ja a les 8 del matí ja estaven a peu de plaça, amb l'esmorzar.
Doncs eren a prop de les 9 del matí, quan s'havien d'obrir els col·legis. Han arribat una cinquantena d'efectius de la Guàrdia Civil i han volgut entrar. La gent no els han deixat entrar, s'han posat tots al davant, però la resistència, doncs, al final jo he decidit que els deixessin entrar, perquè doncs, han fet mal amb alguna persona, algun ferit, i llavors doncs, hem decidit deixar-los entrar. Havien tret tot el que teníem, l'ordenador, totes les papeletes, tot ho han tret, no han pres res, i llavors han estat una estona i han tornat a menjar. Però és deplorable la imatge de la Guàrdia Civil.
Llavors, bueno, tota la gent del poble, hauríem de ser uns 200 aproximadament, ens hem col·locat davant de la porta del col·legi per fer força, no? Per intentar de forma pacífica doncs, que no entressin, que no enrequessin la urna, que és l'eina que volem fer servir pacíficament per votar. Dit això, comentar també que han vist al cap d'uns 10-15 minuts que no podien, i ja aquí han començat a repartir patades, han començat a tirar la gent a terra.
Han començat a tirar gent pel terra, a dones grans que queden... Hi ha hagut gent que han caigut al terra, ha hagut de venir l'ambulància perquè s'han fet traus al cap, han començat a repartir fins a puntades de peu.
Amb grans mobilitzacions de persones davant dels col·legis des de primera hora del matí, es va poder votar a tots els pobles de la comarca, excepte a Forès, que una vegada constituïda la mesa, van rebre la visita de la policia espanyola de paisà i van decidir tancar el col·legi electoral.
A l'Espluga, el suport a la independència de Catalunya va ser del 94,37% dels votants, 1.728 vots pel sí, mentre que 64 persones van votar no, 25 en blanc, i també hi va haver 4 vots nuls. Així ho van viure les portes del Col·legi Electoral.
Jo el que dic és que sí que hi ha hagut moments molt de nerviosisme, però quan veus aquests esforços que fa gent, que veus que estan malament i han vingut fins als col·legis de fer aquest esforç, la veritat és que dius, t'arriba al cor, no?
Bé, més que decepcionat, indignat. Anirem a dormir molt contents per els resultats del Montblanc, molt enfadat per el que ha passat a Sarral i amb la convicció de que demà serem molt més independentistes dels que ens hem despertat avui al matí.
Deixa'm posar moltíssim en valor la feina de tanta i tantíssima gent que hi ha hagut darrere d'aquest referèndum que hem fet avui.
Això ha estat com, quasi com un joc de nens, el que passa que és molt seriós tot. Des d'aquí pues, agrair a tothom qui ha col·laborat, que és tot el poble, ha col·laborat amb això.
Efectivament, com dieu, ha sigut tota aquesta campanya aquí a l'Espluga Ciut per total unanimitat de tots els grups que estem a l'Ajuntament, de tota la gent, de la societat civil, de tota la gent jove, que ara acabem d'homenatjar amb aquest passeig triomfal que acaben de fer aquí entre nosaltres.
És espectacular, o sigui, Antonio Carrera, Jordi Roca, us estimo molt, però ja esteu actualitzant la història de l'Espluga, perquè la història és el que han fet la gent de l'Espluga aquests dies. Això és espectacular.
I dos dies després del referèndum, Sarral vivia una concentració històrica.
Més de 2.000 persones van omplir la plaça del Mercat de Sarral, 5.000 segons l'Ajuntament, el 3 d'octubre per condemnar la violència de les forces policials espanyoles que van deixar un balanç de prop de 900 ferits a Catalunya, 12 dels quals a Sarral, l'únic municipi de la Conca en què la Guàrdia Civil va carregar contra la gent que impedia l'accés dels agents al col·legi electoral.
En aquest acte hi va haver parlaments d'alcaldes de la Conca i representants polítics de la comarca, així es referien en aquest acte al referèndum de l'1 d'octubre.
I a fe de Déu que hem aturat el país. Avui...
Que la voluntat popular és sobirana.
Serralencs i serralenques, tots condemnem sense exclusió la brutalitat de les forces de repressió de fa dos dies. És inconcebible. No ens podem aturar.
Tota la gent d'aquí Sarral... que vau ser l'exemple, que vau saber defensar la urna i, com deia el Salomó, va permetre que tots els altres pobles, que ja estàvem atents, encara ho estiguessin més.
Un cop superat l'1 d'octubre, la majoria de consistoris de la Conca de Barberà van donar suport al govern de Catalunya, encapçalat pel president de Carles Puigdemont.
Sí, i veien amb bons ulls la declaració de la independència. Molts dels alcaldes de la Conca engegaven la setmana reconeixent el govern de la Generalitat com a autoritat referent malgrat l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol.
I el 27 d'octubre el Parlament proclama la República amb 70 vots favorables i una part important dels diputats, això sí, fora de l'hemicicle.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
L'Estat espanyol respon amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Rajoy cessa el govern, dissol el Parlament i convoca eleccions el 21 de desembre.
Por recuperar la legitimidad institucional y por devolver la voz a los catalanes. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma.
Els capítols que succeeixen aquest anunci també els coneixen. Per exemple, l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart d'una banda i més tard de 8 dels consellers del govern català cessats per Rajoy.
I arran d'això, noves mobilitzacions pràcticament cada setmana. I el 8 de novembre la Conca sumava a la convocatòria de vaga general. Desenes de conquencs, volíem dir, van circular lentament per la Nacional 240 per protestar contra l'empresonament dels 8 membres del govern català cessats i els presidents d'Òmnium i l'Assemblea Nacional Catalana.
Els mesos van anar avançant amb nombroses mobilitzacions ciutadanes dels independentistes, però també de les persones favorables a la unitat d'Espanya. En aquest darrer cas, però, sense fer cap concentració a la Conca de Barberà.
I en molts punts de Catalunya es trenquin els pactes de govern amb el partit dels socialistes catalans en considerar que el partit doni suport a l'aplicació de l'article 155. A casa nostra som Espluga demani a Convergència i Unió que trenqui el pacte amb Antonio Vendrell, regidor de candidatura de Progrés PSC, o que aquest deixi les sigles del partit dels socialistes.
Després de diverses picabaralles públiques entre Som Espluga i Antonio Vendrell, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, tanca la porta a la possibilitat de trencar amb Vendrell.
I al desembre, a les portes de les eleccions del 21D, vivim una campanya atípica. Alguns dels candidats segueixin empresonats, altres desplaçats a Brussel·les i la Junta Electoral prohibeix els elements de color groc i les pancartes de suport als presos polítics en espais públics, entre d'altres aspectes.
Per atípica, també la convocatòria d'aquest 21 de desembre, jornada electoral en dijous, d'uns comicis convocats per Mariano Rajoy i no pas pel president de la Generalitat de Catalunya.
51.
Vale, ja pot votar.
Molt bé.
Amb el context que explicàvem, la jornada electoral se celebrava amb normalitat, puja la participació respecte al 2015 i a la Conca guanyen les forces independentistes, com a la resta de Catalunya, tot i que Ciutadans aconsegueix ser la segona força, a la primera força, volíem dir, més votada.
La participació en les eleccions del 21D a la Conca de Barberà va ser del 84,65%, situant-se per sobre de la mitjana catalana. Junts per Catalunya, la llista de Puigdemont es va imposar en 19 dels 22 municipis de la comarca, mentre que Esquerra guanyava a Blancafort, Senan i Pira. Ciutadans es situa com la tercera llista amb més suport a la Conca, però els independentistes superen el 75% dels vots.
I després d'aquestes eleccions, l'Espluga i Ferran Civit, número 5 d'Esquerra Republicana a Tarragona, repetirà com a diputat al Parlament de Catalunya.
Els independentistes, doncs, hem consolidat la majoria que teníem i està claríssim, doncs, de quina és la voluntat del poble de Catalunya. Vull dir, en aquest cas, Ciutadans per haver com a primera força perquè ha fet un Junts pel No, però les forces independentistes han guanyat, i això, cal recordar-ho, tenim un candidat que obté la presidència a l'exili i un altre candidat a la presidència a la presó, i lògicament amb causes obertes a moltíssima gent, i sempre amb l'amenaça de qualsevol cosa que diguem serà autoritat en contra nostra, amb un judici i lògicament amb empresonament. Vull dir que tot i això, el poble de Catalunya ha estat valent i ha votat majoritàriament en aquests més de 2 milions de persones han votat per la República i no pel 155.
L'Espluga i Ferran Civit serà diputat del Parlament de Catalunya en aquesta nova legislatura després que Esquerra sumés el 23,75% dels vots a la circumscripció de Tarragona, situant-se com la segona força i obtingués 5 diputats. Civit serà l'únic representant de la Conca al Parlament.
I amb aquest panorama tanquem l'any i un capítol més del denominat procés català. En qualsevol cas, no serà el darrer perquè començarem l'any amb el compte enrere per investir un nou president. Els independentistes són els únics que poden formar govern, però els noms i els mecanismes són a hores d'ara incerts.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I en ple agost, Catalunya quedava glaçada pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Cristina Bosch.
Doncs sí, Gerard, el 17 d'agost una cèl·lula d'estat islàmic provocava un atemptat a la Rambla de Barcelona, un atropellament massiu que va deixar un balanç de 15 morts i més d'un centenar de ferits. El mateix dia, a la matinada, un nou atemptat, llavors a Cambrils, deixava 7 ferits, un dels quals perdria la vida l'endemà, 5 terroristes abatuts i un detingut.
Una onada de solidaritat amb les víctimes va ser la resposta a l'atemptat, però de forma més residual també va despertar diversos casos d'islamofòbia. Dos d'aquests, a l'Espluga i a Montblanc, amb pintades contra la comunitat musulmana.
L'Espluga va respondre a aquests fets amb una crida unitària a l'Espluga, no al terrorisme, no a la violència i sí a la pau.
Fa dies que ens estem expressant per diferents llocs de Catalunya, de manera clara contra la barbàrie i la sense raó. Però avui volem dir amb el conjunt de la ciutadania musulmana i no musulmana amb una veu alta no al terrorisme, no a la violència i sí a la pau.
Prop de 150 persones van condemnar els atemptats de Barcelona i Cambrils just una setmana després. L'acte convocat per la comunitat musulmana del municipi va comptar amb la participació de desenes de persones de la mateixa comunitat i també de població no musulmana que de forma unitària han expressat el seu refús al terrorisme.
Com dèiem, enguany hem tingut la vista posada més enllà de la nostra comarca perquè els fets nacionals també ens han implicat i ens han afectat. En tot cas, en el món local també han avançat alguns projectes.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I enguany, després de 13 anys, l'Espluga ha aprovat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
T'ho resumiré amb una frase. Jo no el tornaria a fer.
D'acord. És molt pesat, no? Diguéssim això.
Sí, tal qual, si en aquest moment tingués l'oportunitat d'esborrar, pues aquesta línia no l'escriu. Bueno.
Aquest tall de veu de l'Ajuntament a casa ens demostra que aquest camí ha estat llarg, però l'Ajuntament de l'Espluga va aprovar per unanimitat aquest novembre el POUM. De fet, el projecte de redacció de les normes i plantejaments urbanístics va arrencar el 2004 amb els primers passos. Tant l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, com el regidor de Som Espluga a l'oposició, Josep Maria Vidal, van celebrar l'aprovació del POUM.
David Rovira va celebrar poder tancar aquest tema. El Batlle també va remarcar que el projecte inicial es va redactar abans de la crisi econòmica i que des de llavors s'han produït molts canvis en tots els aspectes, també a nivell d'urbanisme, i donava valor al fet que el POUM s'hagi aprovat amb el suport de tot el consistori.
Bé, jo també celebro que acabem d'una vegada. Aquest tema ha sigut excessivament llarg, ho he dit moltes vegades, i per part nostra doncs, bueno, hem anat seguint. Hem tingut diferents fases, com tu ara deies, d'una època en què semblava que el món no s'acabaria i per tant es va fer un POUM en consonància amb el que aquell moment semblava que anava. Després hi ha hagut un canvi d'època econòmica molt important que també ha tornat a posar la situació en un altre moment. Afegit a tot això, hi ha hagut molts canvis a nivell d'urbanisme.
I sobre aquests canvis d'urbanisme i econòmics, Josep Maria Vidal, regidor de Som Espluga, també explicava per què en l'anterior votació van votar en contra d'aquest POUM. L'escoltem.
Aquest POUM, no?, que nosaltres vam votar en aquell moment, vam votar en contra perquè creiem que els canvis ja en aquell moment eren prou significatius com per poder-los exposar, no? Per això celebrem que la Comissió d'Urbanisme convidi l'Ajuntament, doncs, a exposar públicament, l'Ajuntament ho faci. Per tant, nosaltres ja creiem que és un fet positiu poder informar tots els ciutadans de quins canvis s'han afectat i que aquests puguin presentar al·legacions com ha estat el cas, no?
Els antecedents d'aquest POUM, que ara s'ha aprovat, es remunten al 2004, quan l'Ajuntament de l'Espluga va acordar desenvolupar la revisió de les vigents normes, subsidiàries de plantejament del municipi. D'aquesta iniciativa se'n derivaria la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística. El que volem fer ara és veure quina ha estat la trajectòria d'aquest POUM, perquè un any més tard, ja a l'octubre del 2005, el ple municipal pren l'acord d'aprovar el programa de participació ciutadana i d'exposar al públic l'abans del POUM.
La primera aprovació inicial d'aquest pla es fa en la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del març del 2007, un document que s'exposarà en públic. Durant l'any 2009 i a principis del 2010 es va redactar el volum 4, un document de referència per a l'aprovació provisional amb els informes i les modificacions derivades de les al·legacions. Poc després se sol·licitaria un informe al programa de plantejament territorial pel que fa a l'adequació del POUM de l'Espluga al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
Aquesta avaluació per part de la Secretaria per a la Planificació Territorial va determinar la reducció gairebé a la meitat dels creixements previstos en el POUM. El darrer procediment per l'aprovació final d'aquest pla d'urbanisme es dona ja durant l'actual legislatura, començant per l'aprovació provisional del volum 5è, un segon document de referència per l'aprovació provisional i que es va trametre al Servei Territorial d'Urbanisme a Tarragona per la seva aprovació definitiva, llavors sense el suport, com hem escoltat, de Som Espluga. La nova força política al consistori votava en contra, al·legant que els canvis s'haurien d'explicar també als veïns afectats.
Ja durant el 2016, el consistori aprova la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística per obrir un nou tràmit d'informació pública. En aquest termini d'exposició pública només es rep una al·legació. L'últim pas s'ha donat aquest dijous 30, es va donar el dijous 30 de novembre amb l'aprovació definitiva per unanimitat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Espluga. Després d'aquest acord, es presentaran les normes urbanístiques als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per l'aprovació definitiva del POUM.
Per tant, llum verda pel POUM i també pel nou pavelló de l'Espluga de Francolí. Les obres de construcció d'aquest nou pavelló van començar al maig amb un termini d'execució de 8 mesos que finalment s'incomplirà amb unes setmanes de retard.
En tot cas, la construcció d'aquest equipament era una de les demandes històriques dels espluguins i aquest 2017 ha estat, entre d'altres, l'any del pavelló. Com deies, les obres van començar a principis de maig a càrrec de l'empresa Gilabert Miró per un import d'un milió d'euros.
L'estructura i la coberta del nou pavelló de l'Espluga es va acabar a l'agost i llavors les obres avançaven més de pressa del que s'havia previst.
Sí, en tot cas, el subministrament d'uns vidres per un dels laterals del pavelló hauria provocat un retard en aquest calendari, ja que en el darrer ple municipal d'aquest desembre ja es va informar que les obres s'enllestiran a principis de 2018 i, per per tant, no estaran acabades enguany.
La data de la inauguració encara no s'ha confirmat, però l'equip de govern ja ha descartat fer-la coincidir amb la Fira de Sant Vicenç, perquè asseguren que prefereixen dedicar-hi tota una jornada esportiva. Així ho deia el regidor de Comunicació, Jordi Torre, en el debat de l'Ajuntament a casa.
És una de les idees, no? Poder, a lo millor, doncs, poder fer la inauguració o la presentació d'aquest nou pavelló per la Fira, o si no és per la Fira, perquè l'altre dia parlàvem, seria unes... però clar, també són unes dates que estan molt plenes l'activitat, voler traslladar l'activitat allí, però pel voltant d'aquelles dates, jo crec que hem d'acabar de valorar si potser el dia que s'inauguri el pavelló val la pena de dedicar-hi un dia sencer, no? De fer la inauguració i després poder fer activitat esportiva i donar més rellevància, doncs, al tema de l'esport, que fi al cap aquest és la finalitat d'aquell pavelló, doncs potser val més la pena, en lloc de marcar-ho dins de la fira, que seria un acte de mitja hora, i que després corre-corre, no, que hem d'anar, no?, a la presentació de no sé què, al museu o a la fira, el que sigui. Doncs...
Els actes de la fira sempre són molt estressants, com els de la Festa Major, i per tant, un pavelló potser valdria la pena treure-ho d'aquest àmbit.
Doncs amb aquesta data a la vista, encara per definir, els operaris segueixen treballant en aquest nou pavelló. I en el terreny d'infraestructures esportives també tancarem l'any, coneixent que el 2018 serà l'any del camp de futbol de gespa artificial.
Com a fets més destacables del pressupost, dic que en l'apartat d'inversions hi ha una partida de 500.000 euros que anirà destinada a la instal·lació de gespa artificial en el camp de futbol, que és un dels temes que sempre s'havia manifestat des de l'equip de govern, que un cop fet el pavelló aniríem per la gespa del camp de futbol, i que el pavelló està a punt d'acabar-se i anava el pressupost del 2017, i ara, doncs, el 2018 li toca a la gespa artificial del camp de futbol, que serà la principal inversió en aquest proper any.
Així ho deia Joan Amigó, regidor d'Hisenda de l'Espluga, i així ha quedat fixat en els pressupostos del 2018 que s'han aprovat en la sessió del ple municipal d'aquest desembre. Els comptes municipals, que ascendeixen a 4,7 milions d'euros per aquest 2018, inclouen, com dèiem, una partida destacada de 500.000 euros per la construcció d'aquest camp de gespa, que s'ubicaria en l'actual espai del camp municipal del Riu Sec, just al costat del nou pavelló. I també enguany l'Ajuntament de l'Espluga ha fet efectiva la compra de l'edifici de Cal Cabeça, situat a la plaça de la Vila, amb l'objectiu a llarg termini de remodelar-lo i traslladar-hi part de les oficines de l'Ajuntament.
L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va signar davant de notari l'adquisició de l'emblemàtic edifici per 150.000 euros.
El de Cal Cabeça és un projecte que feia molts anys que estava sobre la taula del consistori, i de fet, segons els regidors de serveis, el regidor, volíem dir, de serveis municipals, doncs ha estat una iniciativa que ha existit des de la recuperació de la democràcia. Amigo assegura que ara el consistori ha tingut l'oportunitat de comprar-lo i s'obre per endavant un projecte de remodelació que acabaria amb el trasllat de les oficines de l'administració local.
L'oficina definitiva, quan el propietari actual, el propietari del tant per cent més alt de l'edifici, ens diu que ens pot arribar a entendre pel preu que ha quedat, que al final s'ha acabat comprant aquests 150.000 euros. Ens sembla que és una quantitat prou a l'abast de l'Ajuntament, però no, perquè després hi haurà de gastar molts diners per rehabilitació, però estem parlant d'un edifici que té 500 metres de planta situat al mig de la plaça de la Vila, no?
Bé, la realitat és que l'Ajuntament actual és petit i que ja tenim dependències disperses per diversos llocs del municipi, i que Cal Cabeça és un edifici prou ampli com perquè hi sàpiga quasi bé totes les oficines municipals, i deixar l'edifici històric només per algunes coses simbòliques, diríem.
La iniciativa es tracta que serà una cosa a llarg termini, per la qual l'any vinent se'n podria redactar el projecte.
És un projecte a llarg termini, perquè ara hem fet la compra, la idea és, en el pressupost de l'any que ve, posar diners per fer un projecte de rehabilitació, i a partir d'aquí, doncs, ja es anirà veient. El diner és el projecte clar del que hi volem fer, el projecte global, i a partir d'aquí ja veurem si comencem el 2019 o si comencem...
L'anunci d'aquesta compra el va fer l'Ajuntament de l'Espluga a través de les xarxes socials, un fet que des de l'oposició, com escoltàvem, Jordi Miró lamentava perquè doncs, va explicar que des del grup de Som Espluga han estat seguint tot aquest procés de compra de l'edifici, una inversió ja pressupostada l'any 2016, però que el pas definitiu l'han conegut també per les xarxes socials i que per això desconeixen les condicions finals d'aquesta compra. En tot cas, valorava, com escoltàvem, la compra d'aquest edifici històric i també escoltem ara el tall de Joan Amigó destacant les intencions de l'equip de govern amb aquest edifici de Cal Cabeça.
L'idea final és rehabilitar-lo, conservant la façana, evidentment, per tal d'ubicar-hi les dependències municipals en la seva major, amb la molt major part de l'edifici. Aquest edifici és molt gran i després anirem veient què més hi podem encarir, però la idea principal és posar-hi l'Ajuntament.
I també han començat, dèiem, que hi ha projectes que enguany han vist la llum, però d'altres que semblen estar estancats en el temps. I és que aquest 2017 no el podem tancar sense tornar a parlar de la 27, i és que a finals de juliol, alcaldes i regidors dels ajuntaments de la Conca i de les comarques veïnes del Camp de Tarragona i també de la Plana de Lleida, com alhora diputats i senadors, líders sindicals i empresarials, alhora de la societat civil, van tallar la Nacional 240 per reivindicar la represa de les obres de construcció del túnel del Coll de l'Illa.
Els municipis van denunciar la deixadesa del Ministeri de Foment en una via amb una llarga llista d'accidents de trànsit, molts amb víctimes mortals. La manifestació va instar al Ministeri de Foment que posés fi a l'actual situació de sobresaturació de trànsit. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, assegurava que les obres en cap cas havien avançat.
Portem ja 10 anys que es van començar les obres i encara no estan com estan. Vull dir, a la part de la Conca de Barberà és que no hi ha ni una estructura feta, vull dir, només van desbrossar i tal com van desbrossar, així s'ha quedat, que ja hi deuen haver pins que ja deuen tindre més de 2 metres, no?
La reivindicació va ser doble. D'una banda es demanava la reactivació de la construcció del túnel del Coll de l'Illa i de l'altra que s'alliberi el peatge de la P2 a Montblanc fins a Lleida, ja que el tram de la Nacional 240 a Ponent és un dels més perillosos del territori.
De fet, a mitjans de setembre, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va dir en una visita a l'Espluga que la solució immediata per la Nacional 240 entre Montblanc i les Borges Blanques passa per la prohibició de camions i que siguin desviats per l'autopista aplicant les bonificacions.
Quan som capaços de desviar els vehicles pesants, els camions, i els desviem a l'autopista, i per tant prohibim el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
De moment, però, les obres segueixen parades i els camions segueixen circulant per la Nacional 240, com per exemple doncs, aquest passat divendres provocant un accident en el punt de l'Espluga Montblanc. Veurem què ens depara el 2018 si es desencalla definitivament aquest projecte. I una altra de les infraestructures de la qual s'ha parlat aquest 2017 ha estat la del canal Segarra-Garrigues. A principis de març, la Diputació de Tarragona va anunciar que aportaria 2 milions d'euros al reivindicat projecte que portarà aigua del pantà de Rialb a 45.000 habitants d'una trentena de municipis de la Conca de Barberà i també de la Segarra, l'Urgell i l'Anoia.
Aquest projecte de territori, redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua i impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, ha de donar solució a una petició històrica per resoldre dèficits d'abastament tant qualitatius com quantitatius.
De fet, a mitjans de febrer, els alcaldes de la Conca van aprovar per unanimitat el projecte d'aquest canal de Segarra-Garrigues. Francesc Benet ens ho explicava així.
I com tenim el tema de l'aigua? Doncs a la Conca el tenim bé, amb unanimitat. La Conca, ja hem dit, ja ho va manifestar el president Pijuan en les seves intervencions, volem aigua com sigui i pràcticament al preu que sigui, per tant tenim el cercle tancat, tenim unanimitat en aquest sentit i l'únic que ens falta és pressionar perquè el govern de la Generalitat doncs, faci aviat vinent aquest projecte. Bé.
A mitjans d'abril, la Generalitat i la Conca van haver de defensar el projecte davant les crítiques rebudes per part del govern d'Aragó, que afirmava que la intenció d'aquest acord és la futura distribució d'aigua de la Conca del Segre i l'Ebre a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Però aquest 2017 no ha estat tot infraestructures, i és que al febrer es va iniciar el judici del crim de Sara Lozano, trobada morta l'octubre del 2014.
Durant la vista de l'únic acusat, Jaume Solsona es va desvincular de la mort de la noia de Montblanc, però el 15 de març el jurat popular el declarava culpable per unanimitat.
I per això el 12 d'abril l'Audiència de Tarragona el va condemnar a 15 anys de presó per homicidi.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I a nivell cultural, aquest 2017 ha estat marcat per la celebració del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola i Llorac, que va néixer a l'Espluga de Francolí el 1917 i va morir a Barcelona el 1973. Va ser un home polièdric que, a banda de la seva tasca pastoral, va destacar per la seva producció literària, pel seu compromís social i per l'energia i convicció amb què defensava els seus postulats.
Al llarg de l'any s'han fet més d'una trentena d'actes, la majoria a l'Espluga, però també als pobles on va exercir la seva missió pastoral. S'han fet diverses conferències sobre els diferents aspectes de la seva vida, a càrrec de persones que coneixen la seva obra i la seva trajectòria, com Joan Maria Pujals, Manel Fuentes, Jordi Roca, Josep Maria Grau i Pujol, Andreu Morta o Jordi Llavina. També, durant l'estiu, al Museu de la Vida Rural es va poder veure l'exposició Ramon Muntanyola, poeta de banderes blanques.
Una de les altres propostes que s'ha dut a terme al llarg de l'any són les lectures del Muntanyola, que s'han fet cada dilluns a la sala polivalent de l'antic hospital. L'iniciativa ha comptat amb la participació de 24 persones que han llegit diferents textos relacionats amb Muntanyola. A més, durant tot l'any, els poemes de Muntanyola s'han sentit també en diferents actes espluguins, en recitals, al concurs de rapsodes de la Font Baixa o a les escoles.
El centenari del naixement de Muntanyola ha permès que es publiquessin tres llibres relacionats amb la seva figura. Es va presentar l'antologia poètica de Muntanyola sota el títol Dia vindrà. Joan Maria Pujals n'ha tingut cura de l'edició. També es va presentar el llibre Els goigs i altres himnes populars de mossèn Ramon Muntanyola, un recull que reuneix 19 goigs i altres cants escrits pel sacerdot i poeta espluguí. L'autor del recull és mossèn Roig i Montserrat. L'altre llibre és El cardenal de la pau, la biografia reeditada del cardenal Francesc Vidal i Barraquer. Així ho explicava Josep Maria Vallès, un dels impulsors dels actes del centenari de Muntanyola.
S'hauran fet tres publicacions. El dia vindrà, que és l'antologia poètica, Els goigs, en antologia poètica bàsicament és la col·laboració de la Diputació, la biografia del cardenal de la Pau també, i en canvi amb Els goigs, doncs, qui ha posat més part de finançació és el Bisbat, i per tant seran les tres publicacions. O sigui, el dia vindrà, l'antologia poètica, Els goigs i la biografia del cardenal revisada.
I aquest 2017 també ha sigut l'any de celebració a Sarral, perquè han commemorat el centenari de l'obertura del primer taller modern de la base de la població, i Josep Amill, alcalde de Sarral, en destacava la importància d'aquest mineral en el municipi.
Home, 100 anys de la base de Sarral, doncs, representa que és una indústria que està consolidada al poble, que ha passat moments bons, no tan bons, i, doncs, i ara no està en un dels millors moments més bons, però doncs la intenció de l'Ajuntament és mirar de donar-hi relleu i veure si podem tornar a arrencar, doncs, aquella artesania que teníem als anys 60-70, que doncs era molt, molt bona i molt productiva pel poble.
Un dels actes centrals d'aquest any commemoratiu és una exposició que recull la història d'aquest mineral a través de diverses peces i fotografies. També s'han fet xerrades, col·loquis, exposicions i activitats de divulgació diverses per tal de donar a conèixer la història de l'albastre a Sarral.
D'altra banda, l'Oficina Jove de la Conca ha dedicat la Mostra d'Art Jove d'aquesta 14a edició també a l'alabastre. Mireia Magres i Bert ha exposat la seva obra, que consta de joies fetes amb l'alabastre. I més aniversaris enguany, perquè precisament es celebra aquest cap de setmana el 50è aniversari del primer pessebre vivent a l'Espluga, que es va representar a la cova de la Font Major l'any 1967. S'han previst diversos actes commemoratius amb alguns dels impulsors de la primera iniciativa i amb representants alhora del pessebre vivent actual.
L'acte s'ha organitzat per aquest dissabte a la tarda amb el coordinador del pessebre vivent de la cova, Fernando Martí, i el coordinador del pessebre vivent al nucli antic, Javier Lozano. Així ho explicava.
Ara hem recuperat doncs, tot aquest esperit, aquesta motivació, ja des de l'any 2009 aquí al nucli antic, i per tant estem molt contents doncs, de presentar-vos enguany aquesta representació, amb un recorregut de més de 300 metres de distància, amb més d'una quarantena d'escenes, més de 100 actors, i un recorregut pel nucli històric de les antigues Esplugues, Sobirana, Jussana, doncs, que retornen al passat, però per explicar precisament els episodis del naixement de Jesús, la Judea, la vida dels jueus i els principals episodis bíblics que de seguida veureu.
Així representava Xavier Lozano les representacions del Pessebre Vivent d'enguany. S'han pogut veure durant 3 dies en aquesta nova edició que ha plegat prop de 3.000 visitants. Un recorregut, com escoltàvem, de 300 metres pels nuclis antics de l'Espluga Jussana i l'Espluga Sobirana, on es representaven una quarantena d'escenes amb la participació de 130 figurants, utilitzant baixos de cases, elements monumentals del municipi i nombrosos elements de tretze. I aquest 2017 també cal destacar la figura d'Antonio Carreras, que durant aquest any ha rebut diversos reconeixements per la seva implicació en diferents projectes.
El primer arribava el mes del maig, quan l'Ajuntament de l'Espluga li concedia una de les distincions més importants que atorgui el municipi als seus ciutadans o institucions il·lustres, la Medalla de l'Espluga. Aquest reconeixement lloa la figura de Carreras en projectes destacats per l'Espluga, com la recent estrenada Ruta Templera i Hospitalera, la museïtzació de les coves de l'Espluga o la redacció de la història de l'Espluga. Carreras ho va viure de manera molt emotiva. Escoltem-lo.
Una situació una mica contradictòria, no? Perquè tens un sentiment de grado i tens un sentiment d'incomoditat per ser la diana dels elogis, no? Però amb tot doncs, ho agafes amb sang freda i la veritat és que sí, no hi ha hagut cap mena de problema, que sí que és doncs, un acte molt emotiu, molt emocionant i que m'omple de satisfacció i orgull. Això és tota la veritat.
A la Medalla de l'Espluga cal sumar-hi la distinció Jaume Vicenç Vives, que atorga la Generalitat de Catalunya la qualitat docent dotada amb 20.000 euros, i també el Premi de la Qualitat Docent del Consell Social de la URB per haver impulsat una metodologia per motivar en l'aprenentatge. Carreras valorava així els reconeixements rebuts.
Home, doncs de fet és un al·licient, un estímul, un esperonament, perquè 10 anys que es porto a la universitat donant classes, doncs mira, és que et reconeguin una mica la tasca que fas, doncs a tot ser humà, doncs és gratificant, no? Aleshores, doncs és simplement la tasca que jo vinc fent a la universitat, el que vaig presentar com un projecte a la qualitat docent i modalitat individual del Consell Social de l'URB, per tal de que, doncs bé, la trajectòria que havia portat en quant a la forma de plantejament didàctic dels cursos que estic fent, doncs bé, van reconèixer doncs, aquesta qualitat.
D'altra banda, aquest juliol, Carreras va apadrinar els nous gegantons neolítics Terra i Pastor, juntament amb Helena Rivero.
I seguim parlant dels gegantons perquè, com avançàvem, aquest 2017 també ha estat l'any del naixement dels nous gegantons neolítics Terra i Pastor, que representen els dos fills preadolescents del Gorg i l'Espluc. Es presentaven en un espectacle teatralitzat que va tenir lloc a les coves de l'Espluga i que va comptar amb més de 300 assistents, que s'endinsaven tots ells en el subsol de l'Espluga per descobrir la història de la família neolítica. Magda Boldó, presidenta de l'Associació Cultural de Grallers, Gegants, Grallers i Nans, ens ho explicava així.
Naixeran els nous gegantons neolítics, la Terra i el Pastor, els dos fills preadolescents dels nostres gegants, el Gorg i l'Espluc, que seran germans del petit blat que la geganta porta en braços. Quan surtin de la cova esdevindran, sens dubte, la primera família sencera de gegants neolítics que existeix fins al moment, formada per 5 membres i una mascota, la que portarà el gegantó Pastor.
La creació d'aquests dos nous personatges arribava com a part de la celebració del 10è aniversari dels gegants neolítics que van néixer el 2007 amb l'objectiu de donar a conèixer a través de la cultura popular el passat prehistòric de l'Espluga conegut per les seves coves.
I l'aniversari es va commemorar el juliol amb una gran trobada gegantera sense precedents a l'Espluga que va plegar més de 40 gegants i més de 500 geganters i grallers d'arreu de Catalunya.
L'entitat aquest any també ha celebrat el 25è aniversari de la secció de grallers en en un acte multitudinari que plegava a més dels 70 membres que n'han format part al llarg del temps. Una jornada emotiva que va comptar amb audiovisuals i actuacions de membres històrics i dels actuals dels Grallers de l'Espluga, els Quatre Gegants i els Nans de l'Espluga, els Diables amb el Senglar i la Coral Espluguina.
Bé, un altre aniversari celebrat aquest 2017 és el de la colla del Vall de Bastons de l'Espluga de Francolí, que van celebrar els seus 20 anys de la recuperació d'aquesta tradició a l'Espluga de Francolí, i ho van fer amb prop de 300 bastoners i bastoneres d'arreu del territori que van repicar pels carrers de l'Espluga el dissabte 16 de setembre. I això va ser a principis d'any d'aquesta temporada, d'aquest curs, al setembre, quan la colla del Vall de Bastons va commemorar aquest aniversari, els 20 anys, amb aquesta trobada de moltes colles del territori que van participar en una festivitat a l'Espluga de Francolí per commemorar aquest aniversari. Va, i no ens allunyem de les celebracions, i és que aquest octubre es va celebrar la primera edició de la Fira de la Cervesa Artesana de l'Espluga, i que va sumar més d'un miler de visitants. La plaça i el carrer del Castell de l'Espluga van omplir-se d'estants, de cerveses i productors locals, que van ser el reclam de centenars de persones que en determinats moments van soterrar fins i tot el recinte.
L'estrena d'aquesta proposta de tardor va superar totes les previsions, venent un miler de gots i prop de 850 litres de cervesa artesana. Les coques salades i la resta d'ofertes gastronòmiques també van cridar l'atenció del públic, que es va convertir en l'acompanyament de la trentena de varietats de cervesa existent a la fira. Aquesta primera edició també va comptar amb quatre actuacions musicals i un espectacle infantil que va amenitzar el recinte firal.
I valorant les xifres de vendes i les aglomeracions del vespre, el regidor de Turisme de l'Espluga, Jordi Torres, celebrava la bona rebuda que va tenir la primera entrega de la Fira de la Cervesa Artesana.
Hem posat tota la maquinària en funcionament, però ens faltaven, doncs, això, saber les xifres i saber si la resposta de la gent seria bona o no, i ara, doncs, cop passada, és molt bona i fem una valoració molt positiva d'aquesta primera edició de la fira.
I aquest estiu del 2017, Casa Llevassa es va convertir oficialment en una casa de colònies, 35 anys després de la seva adquisició per part de l'associació L'Estornell de l'Espluga.
Casa Llevassa s'ha posat al dia amb una inversió d'uns 240.000 euros que ha permès adequar les seves instal·lacions a la normativa vigent i obtenir el número de registre oficial com a casa de colònies a la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils de la Generalitat.
Casa Llevassa era inicialment una casa pairal que van adquirir alguns pares i mares de l'agrupament Escolta i Guia L'Estornell a principis dels anys 80. Des de llavors, sota el nom de l'associació L'Estornell, s'hi han celebrat aplecs anuals durant aquestes darreres dècades i amb obra de vila s'hi han anat fent actuacions de millora i manteniment. El projecte integral de remodelació va començar el 2014 amb l'objectiu d'oferir un allotjament obert durant tot l'any per famílies, grups, agrupaments escoltes i grups culturals, socials o esportius.
La casa de Durro disposa ara de 24 places repartides en 3 bordes diferents que es poden reservar conjuntament o per separat.
I aquest 2017 l'Espluga ha comptat amb un nou mossèn Marcus Vinicius Teixeira Araujo, que substitueix el diaca Estanislau Figuerola, que s'havia ocupat de la parròquia espluguina des que va marxar el mossèn Evarist Gómez.
L'arcabisbat de Tarragona va nomenar mossèn Marcus Vinicius com a nou rector de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel de l'Espluga i de Santa Maria de Sanan. També ha estat nomenat capellà de la residència Jaume I de l'Espluga, càrrec que fins ara ocupava mossèn Josep Maria Pairot, com a rector adjunt que es mantenia a la parròquia espluguina des que va ser substituït.
I avui estem fent el resum de l'any, perquè aquest 2017 l'Espluga FM Ràdio ha tornat a les zones després de gairebé 2 anys aturada.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Padrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. EsplugaFMRadio.cat.
I el retorn de l'Espluga FM Ràdio va ser a principis d'any.
En efecte, Gerard, va ser el dilluns 13 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, on l'emissora municipal de l'Espluga va emetre un programa especial que recuperava la màgia de la ràdio espluguina.
Al matí d'aquell dilluns, el nou equip va fer un programa especial anomenat Tornem a les Ones, on es van conversar amb alguns dels col·laboradors de l'Espluga Audiovisual, entitat que des d'ara aglutiné l'històric equip de l'Espluga FM Ràdio i que a partir de la reobertura ha produït la major part dels programes i projectes de l'emissora.
L'Espluga FM Ràdio estava aturada des del juny del 2015, ja que les negociacions del nou model de gestió de l'emissora municipal no arribaven a bon port. Finalment, a finals del 2016, es van consensuar un document comú entre Ajuntament i la nova entitat que acordava punts crucials per la reobertura, on amb dues parts van estar-hi d'acord. Aquest mes de gener, l'alcalde i president de l'organisme de gestió de l'Espluga FM Ràdio, David Rovira, i el president de l'Espluga Audiovisual, Javier Lozano, signaven aquest acord en un acte obert al públic, on s'aprofitava per anunciar la recuperació de la cobertura informativa de forma immediata.
La reobertura oficial, però, va anar lligada amb la inauguració dels nous estudis de l'emissora a càrrec del vicepresident de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Cruzet, juntament amb l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i el president de l'Espluga Audiovisual, Javier Lozano. També va formar-ne part el primer coordinador de l'Espluga FM Ràdio d'aquesta nova etapa, Eloi Roca.
La inauguració dels nous estudis donava sortida a la 32a temporada de l'emissora.
I l'emissora tanca ara l'any en l'equador de la 33a temporada de la seva història. Bé, en aquest resum de l'any ara el que fem és afegir-hi les notes esportives de l'any amb els fets més destacats de la plana esportiva, l'Espluga i a la Conca. Júlia Moyà i Josep Morató, molt bona tarda.
Molt bona tarda. I aquest 2017 ha nascut a l'Espluga el primer club de tenis taula de la Conca de Barberà.
L'entitat esportiva d'edats molt diverses es va constituir oficialment sota el nom Club de Tenis Taula de l'Espluga, sent així el primer club de la comarca dedicat específicament a aquest esport i sorgeix per donar resposta a l'absent oferta formativa i competitiva del tenis taula a la comarca.
El nou club es va presentar públicament el dissabte 21 d'octubre amb una clara perspectiva comarcal, però mantenint un estret lligam amb l'Espluga. Els equips competeixen amb el renom dels carquinyolis per tal de promocionar aquest producte local fora del municipi.
El tenis taula Esplugui debuta a la competició federada amb 3 equips i un total de 17 jugadors. La temporada passada, 2 equips ja van competir formant part del club tenis taula Selva del Camp i un d'aquests va quedar a les portes de l'ascens de la categoria, un repte que volem fer realitat aquesta pròxima temporada.
I l'escola de dansa del Casal de l'Espluga va assolir el seu millor resultat de la història en un campionat mundial.
La coreografia La Ciala, interpretada per Marina Roca i Marta Pàmies, va aconseguir la 7a posició del Dance World Cup el 24 i el 25 de juny a la fase final celebrada a Alemanya.
Era la primera vegada que l'Espluga es situava entre les 10 millors coreografies del món, una fita a la qual se li sumava la 15a posició aconseguida per Carlota Franquès amb la coreografia Tu, jo i quien más.
Les dues ballarines de l'escola de dansa del Casal de l'Espluga, entrenades per i Castadella, van empatar amb una parella de Malàisia i van ser el primer equip de la classificació de l'estat espanyol.
Una bona posada en escena que li va valdre una puntuació de 81,7 punts sobre 100, que es va traduir a la 7a posició de la classificació formada per 34 equips de tot el món.
La professora i responsable de l'escola de dansa del Casal, Jessica Castadella, va manifestar que els resultats històrics del campionat mundial els havia agafat per sorpresa perquè no era l'objectiu de l'escola.
I l'enduro del Francolí va citar 140 pilots el 14 de maig als campionats de Catalunya d'enduro.
La prova organitzada pel Motoclub Francolí va comptar amb un recorregut de 65 km per volta, amb trams cronometrats i zones de circuit pel terme de l'Espluga i de Vimbodí.
I Xavier Ayala i Jonathan Nogales van guanyar la tercera Treco Black després d'aconseguir totes les balises en menys d'11 hores.
La prova d'orientació es va celebrar el 17 de juny al centre d'activitats del Drag Actiu i va acabar a Prades gairebé 12 hores després. Com és habitual, els participants van recórrer un itinerari que no havien fet anteriorment i van descobrir racons d'un gran valor paisatgístic i monumental a l'entorn dels boscos de Poblet i les muntanyes de Prades, una edició on es va anul·lar la cursa de 24 hores.
Josep Maria Trullols aconsegueix la 13a posició d'Espanya de patinatge artístic en categoria cadet.
La competició es va celebrar l'1 i el 2 de juliol a Banyoles i l'Espluga fou el patinador de la província de Tarragona que va obtenir més bons resultats, sent alhora també el 6è classificat de Catalunya.
Víctor Puyuelo i Míriam Ortiz guanyen la 40a cursa popular de l'Espluga en completar els 15 quilòmetres en 47 minuts i 50 segons, mentre que la primera classificada en categoria femenina ho feia amb un temps de 57 minuts i 27 segons.
Marc Bové es va imposar en la cursa de 5 quilòmetres amb un temps de 17 minuts i 53 segons i un total de 87 esplugins de 725 corredors van participar en la 40a cursa popular.
I un noi de 23 anys va perdre la vida el passat novembre a Montblanc mentre practicava escalada.
El jove va caure de 15 metres mentre escalava juntament amb un grup de 8 amics a la via ferrada anomenada Les Venes de Rojalons.
I després d'11 anys, aquest octubre, el Club Atlètic Espluga renovà la Junta en bloc per donar relleu a una nova direcció de l'entitat amb més càrrecs que encapçala Marc Martí.
L'antiga Junta ja havia anunciat als socis que dimitiria per donar relleu a altres membres del club i ho van fer coincidint amb la celebració de la 40a edició de la cursa popular de l'Espluga.
I el Montblanc de futbol sala guanya la Lliga i ascendeix a Primera Divisió Catalana.
La competició es va resoldre per la mínima en l'última jornada de la Lliga. Els montblanquins van tancar la competició amb 46 punts, només a un punt del segon classificat.
I aquests són els titulars del 2017 en la plana esportiva. Gràcies, nois. I fins aquí el resum de l'any d'aquest 2017 fet per l'equip de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual i la Conca Diari. El podran tornar a escoltar, si ho volen, a internet quan vulguin i també a la nostra pàgina web, per tant, esplugafmradio.cat. I aquesta tarda, com també demà dissabte, a les 7 del vespre i a les 12 del migdia. Magda Boldó, Anna Garcia, Sergi Civit, Gerard Bosch i Cristina Bosch han estat en aquest informatiu, en aquest resum de l'any i us desitgem molt bon 2018. I a tots vostès, també en nom de l'equip de l'Espluga FM Ràdio i de l'Espluga Audiovisual, els desitgem que visquin el proper any carregats d'il·lusions, de projectes, d'alegria i sobretot de molta felicitat. Gràcies per la seva companyia i ens retrobem el 2018. Fins aviat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.